No és habitual que una publicació arribi als 150 anys d'existència. I menys amb calendaris de pagès, amb publicacions centenàries, que no són una excepció. Fa poc se celebraven els 160 anys de vida del calendari dels pagesos, i en l'any que estem a prop de començar, el 2025, li toca el torn al calendari de l'ermità. És una publicació que celebra l'efemèride amb una campanya d'adhesions i un número extraordinari de gairebé 100 pàgines. Hem convidat el Norbert Tomàs, que és el seu editor, l'editor d'aquesta publicació, a través d'Edicions Morera, que des de l'any 2015 és l'encarregada que aquesta publicació, amb 150 anys de trajectòria, continuï sortint al carrer, fidel al seu esperit original. Norbert Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en directe aquest matí de diumenge. Com li explicaries a una persona... Clar, perquè quan el veus, clar, estem a la ràdio, ara és difícil, no? Tot i que després penjarem la fotografia amb tu i de més, però com li explicaries a una persona que ens escolta ara mateix per la ràdio, que no ha vist mai i no ha sentit a parlar mai del calendari de l'ermità, què és aquesta publicació?
Bé, és una publicació que segueix la tradició de calendaris del vuitcentista. En el segle XIX, plena revolució industrial, van aparèixer moltíssims calendaris, moltes capçaleres, i segueix la tradició de com es feien aquells calendaris en aquell moment. De calendaris, avui dia encara se'n fan, i molts. Són calendaris en paper. Però aquest recull aquella tradició d'una sèrie de continguts que eren propis i que, en fi, és el quadern senzill, amb poques pàgines, amb centenars o milers de dades tabulades i precises que serveixen de consulta durant tot l'any, no? Dades en tenim de diferents aspectes. La principal és la del calendari de la mesura del temps, amb la col·locació de les festes mòbils i les fixes, però després hi ha també tota la part astronòmica de sortides i postes de sol, de llunes, de llunacions, de situació i visibilitat dels planetes, i després hi ha aquella part més cultural de fires i mercats, de les festes majors, i també les recomanacions de l'hort pel pagès i actualment altres articles de cultura i de tradició popular. No?
Deies en un article que el món dels calendaris i almanacs del segle XIX i principis del XX constitueixen un important llegat històric que fins ara ha estat molt poc estudiat.
Absolutament, perquè, fixa't, jo he buscat informació per nodrir-me i entendre una mica més tota aquesta herència rebuda de tradició familiar, i m'ha costat trobar, és a dir, no hi ha cap estudi complet, integral, d'aquest món de les edicions dels calendaris. Hi ha, en tot cas, estudis parcials d'alguna capçalera, d'algun aspecte molt concret d'algun calendari d'aquí, o d'Europa o d'Estats Units. Jo crec que els historiadors o els que fan recerca històrica se'n van directament a les hemeroteques a buscar els diaris o els arxius documentals. I el calendari, al ser una cosa molt popular que s'agafava durant tot l'any i a l'acabar l'any, a l'adquirir el nou calendari es cremava el vell al foc, perquè era així, el pagès el tenia a l'escó al costat de la xemeneia.
I perquè tenia, lògicament, una utilitat.
I per tant han desaparegut aquests calendaris, costa de trobar-ne, però a mesura que jo he anat recopilant informació i recollint-ne i trobant calendaris antics amb llibreters de vell, els he anat fullejant i estudiant a fons i he vist que contenen una quantitat d'informació impressionant. Informació que ens ajuden a entendre la societat, la vida, la manera i la política, la manera de viure de tota una època. I és una informació molt valuosa, jo crec, que caldria aprofundir i estudiar.
S'acaba de passar pel cap, des d'aquí una crida, una mena de crida, no? Ja que ens escolten arreu de Catalunya. Escolteu, si per casualitat a casa dels avis o a saber, no?, aquella casa que teniu al camp, un bon dia surt una caixa amb calendaris de l'ermità, no els cremeu.
No, i sobretot els més antics, els del segle XIX, no?, perquè ens en falten alguns. De fet, el primer calendari només en coneixem un exemplar, que està a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, i en encara el primer full està una mica estripat i ens falta aquella informació
Ostres.
De declaració de principis de l'editor que explica el per què fa aquest calendari. No?
Doncs ja teniu el primer ja un incunable, eh?
Sí.
Absolutament. En contrast amb publicacions actuals, els calendaris tradicionals en un principi anaven destinats doncs, a un públic restringit, no? Era un públic alfabetitzat. Però sí. Clar, estem parlant d'una època de finals del segle XIX en què la població no tenia l'actual percentatge d'alfabetització.
Això és important, perquè, per exemple, el senyor Morera, que va començar fent calendaris ja fa 170 anys, ell va ser pioner en l'edició de calendaris, ell venia del món de pagès, el que passa que va tenir l'oportunitat, no sé com, d'instruir-se, d'estudiar, i va progressar amb això. Però quan ell va néixer, l'alfabetització o l'analfabetisme a Espanya era del 95%. I a l'acabar el segle XIX, les escoles que es van poder fer en aquell moment van instruir la gent, però es va arribar a un 65% d'analfabetisme encara a finals del segle. Per tant, qui el llegia o qui s'instruïa? Jo el que passa que dic que molts calendaris que anaven destinats al món rural, encara que la gent no sapigués escriure, que això és una cosa, no vol dir que la gent fos inculta, perquè el món rural és prou savi amb el que ell sap i de lo seu. I, per tant, el pagès és una persona sàvia que coneix molt bé el camp i a través del calendari del santoral i a través de la memòria oral o de la cultura oral s'havia situat en el temps quan era moment de collites, de plantacions, sabia mesurar el temps. Mira, et posaré, si vols, uns exemples de les dites populars que a la persona rural li servia per mesurar el temps, no? Per exemple, deia de Santa Caterina a Nadal, un mes que val. O sigui, el dia que celebraven Santa Caterina sabien exactament que al cap d'un mes seria Nadal. O deien de Tots Sants a Sant Martí, 10 dies i un matí. Imagina't en quina precisió mesuraven,
sí.
No?
Sí.
O deien de Nadal a Carnestoltes, 7 setmanes desinvoltes. És a dir, hi havia una manera de mesurar el temps a través de les dites i del santoral. Però també tenien les dites per saber quan tenien que sembrar o collir. Per exemple, si vols tenir un bon favar, sembra'l per la Mare de Déu del Pilar. O també deien, per Assumpció, cireres en abundor. Sabien molt clar quan era temps de cireres. O Dijous Sant, carbasses a plantar. O una altra, per Sant Francesc, sembra el blat si no el tens sembrat.
Clar, això és una tradició oral que va passant de generacions en generacions i aleshores ja queda clar, no?
De
pares a fills, quan has de plantar, quan has de recollir.
Per tant, en el món rural el calendari servia per això.
Sí. Ara, t'estava escoltant, i és inevitable, recordar el Marcel·lí Virgili.
Sí, un col·laborador.
Col·laborador també, però clar, que el podem escoltar totes les tardes per la ràdio, que utilitza aquestes expressions, moltes d'elles també se les inventa, estic absolutament convençut.
No ho sé,
no saps?
El senyor Marcel·lí Virgili és una persona molt sàvia.
Però és que, de veritat,
molt sàvia.
Hi ha vegades que dius, però escolta, com pot saber-ho tot aquest home?
És impressionant, però quan el coneixes realment és així, eh? No ho sembla, però és una persona amb una profunditat de coneixement impressionant.
Mira, potser al Marcel·lí Virgili li hauríem de preguntar que per què aquest tipus de publicacions rebien el nom de la literatura de Canya i Cordill. O potser t'ho podem preguntar tu també.
Sí, bé, és molt senzill. De fet, al final del segle XVIII, les publicacions que existien, a part dels llibres en biblioteques de la cort o dels nobles o de gent molt, molt, molt instruïda, l'únic que s'imprimia eren fulls que es plegaven, en aquest cas els calendaris, els primers calendaris aquests del segle XVIII, era un full plegat en dues parts, constituïen 16 pàgines, per tant, tots els calendaris tenien 16 pàgines, o es feien uns quaderns també de 16 pàgines que eren sainets o arguments teatrals, o el full sencer era per reproduir una auca o un full de rengle, o també es tallava i es feien octavilles o es feien estampes religioses o documents així. Llavors aquests fulls eren prims, eren senzills, i es venien al carrer penjats amb un cordill i penjats amb una canya amb un tall que feia de pinça. Mm-hmm. La canya era la precursora de la pinça d'estendre de roba,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
I per això se'n diu literatura de canya i cordill. No hi havia les revistes, com ara els quios, les llibreries, en què ens nodrim de quantitat d'informació. Bàsicament aquesta era la literatura popular i era la manera de com es venia.
Una de les característiques fonamentals d'aquests calendaris, des del principi fins ara, lògicament és això que ens deies ara, no? Aquestes dites, refranys, dites populars, que contribueixen a enriquir la llengua, és també les seves il·lustracions.
Sí.
Molt característiques que t'atrapen. No sé, a mi tota la vida m'han cridat molt l'atenció aquestes il·lustracions fetes amb aquesta tècnica de la línia.
Sí. De fet, els calendaris al principi tenien poca il·lustració, bàsicament uns gravats que representaven les feines del camp en els mesos de l'any, que eren molt arquetípics. Tots els calendaris d'aquí i d'Europa i d'Estats Units tenien els mateixos leitmotivs, diguem, d'escenes de representació de la vida i les costums del camp, i es feien amb boix, unes talles amb boix. Però quan en el segle XIX, amb la Revolució Industrial, comença tot el desenvolupament tècnic editorial, també es desenvolupa la reproducció. Llavors apareixen els gravats en planxes de zinc, permeten la reproducció més de forma més ràpida, i de mica en mica doncs van competint entre editors a veure qui il·lustra millor el calendari. I estem en aquell moment del romanticisme, que després ja en el segle XX entrem ja en el modernisme, no? Llavors són gravats que es reproduïen als calendaris que són preciosos. Nosaltres tenim l'herència d'uns gravats romàntics en les capçaleres dels mesos i en els gravats també de les festes majors i les fires i els mercats, però el que li hem volgut donar continuïtat en aquesta tradició dibuixística i de gravats, intentem recuperar cada any il·lustracions de grans dibuixants catalans que han estat grans mestres del dibuix i que hi ha el perill de que els anem oblidant. I llavors és com una reivindicació de la nostra tradició, que és impressionant, és quasi de primer ordre a nivell europeu de la quantitat de dibuixants que han tingut els catalans. No?
La publicació continua tenint els col·laboradors habituals, que en aquest número especial, el que tinc aquí sobre de la taula, aquest número especial 150è aniversari, aporten 8 articles breus sobre diferents temàtiques. Per exemple, el meteoròleg Tomàs Molina explica els inicis de la meteorologia a Catalunya. El Xavier Cordomí celebra el bicentenari dels Tres Toms a Barcelona. Però, i aquest sí que em va doldre, ja entendreu per què us ho dic, de forma molt especial, no? Un article molt interessant sobre la desaparició de botigues històriques a Catalunya.
Sí, a mi també em dol. Amb l'interès i amb la sensibilitat per les tradicions i aquesta cultura popular nostra, les botigues vuitcentistes ens expliquen molta cosa i ens porten molts records i estan desapareixent a una velocitat tremenda. En aquí i a tota Europa,
Em fa l'efecte, perdona'm que t'interrompeixi, em fa l'efecte, Norbert, que hi ha indrets, no ho sé, i ara posaré d'exemple Madrid. A Madrid es conserva aquest patrimoni antic. El transformen.
Sí.
Serà un restaurant, serà un bar, serà el que sigui.
Sí.
Es transforma, però no es perd.
No.
I aquí hem perdut molt.
Hem perdut molt i seguim perdent. Hi ha, per sort, hi ha una associació amb qui em vaig posar en contacte i que vetllen per la preservació d'això. Són els comerços històrics. I a Catalunya n'hi ha molts que encara es conserven perquè no tenen aquesta pressió urbanística que té la ciutat de Barcelona. Concretament tenim a Calaf un conjunt de botigues que l'Ajuntament ha comprat o paga el lloguer per mantenir en els propietaris per poder mantenir intacte unes 8 o 10 botigues a la plaça de Calaf, que és una meravella, recomano visitar-ho, i ens porta molta informació, són peces de museu. Després també hi ha la iniciativa a Salàs, d'un senyor que també ha recollit molt material i n'ha conservat algunes. Salàs és un poble allunyat de les grans capitals, però allà, en un poblet, ha sigut capaç de preservar això. Tant de bo això es vagi prenent consciència, perquè de fet és patrimoni cultural.
Totalment, totalment. Escolta, per celebrar aquest 150è aniversari heu engegat una campanya d'adhesions. Què significa i a qui va adreçada aquesta campanya?
Mira, les adhesions no comprometen res, simplement és un recolzament moral que rebem i agraïm molt a la gent que ho faci a través de la pàgina web. Simplement és inscriure el seu nom o l'entitat o institució, com farà ara Ràdio 4 també, que s'hi adherirà.
Totalment,
també.
Ja t'ho dic jo.
Doncs, en fi, és reconèixer-nos la comunitat de que aquest calendari el sentim propi, el sentim de tots. És a dir, a mi quan em pregunten aquest calendari qui el fa o pretenen buscar el protagonista de qui l'està fent o qui l'està editant, en aquest cas la meva persona, però jo dic, aquest calendari tindrà futur com ha tingut fins ara, gràcies a la ciutadania, gràcies a la gent. Perquè un calendari que fins ara no ha tingut subvenció pública s'ha mantingut perquè la gent l'ha comprat durant aquests 150 anys. Per tant, és una publicació de tots, és del país, és patrimonial, quasi bé, no? Per tant, ens reconeixem tots de que aquest calendari és nostre, és de tots, i per tant, qualsevol col·laboració, qualsevol recolzament, el que estem fent és que entre tots volem que això pervisqui i perduri com a símbol d'identitat, perquè el que recull el calendari és la nostra cultura, és bàsicament.
Mm-hmm. Gent que s'escolti i digui, ostres, tinc ganes de tenir aquest calendari del 150è aniversari. Quioscos.
Quioscos, llibreries, preinclús, hi ha alguna cooperativa agrícola, algun museu etnològic, algunes botigues especials que també tenen productes especials i culturals, el trobareu.
Mira, obert per la plana 83, festes majors. Tenim, mira, fins i tot les d'Andorra, també.
Sí,
clar.
I hem començat a publicar algunes festes també de Catalunya Nord, no? Perquè, en fi, encara es manté el nom o el subtítol per l'astròleg de Fra Ramon dels Pirineus, i per tant, els Pirineus és això, és els Pirineus, i per tant, no hi ha fronteres polítiques.
Bon, jo he vist fer castells a Les Angles, per exemple.
Exacte.
I
sí.
fan, tenen la seva colla castellera i fan castells. I,
per això,
tres quarts d'hora de Puigcerdà.
Hi ha algunes festes que les hem d'identificar i relacionar perquè segueixen el nostre patró, malgrat que s'ha perdut molt a França el sentit aquest de la festa major patronímica, però encara hi ha molts pobles de Catalunya Nord que ho conserven.
Deixa'm que et demani, abans d'acomiadar aquesta entrevista, perquè vosaltres, Edicions Morera, impulseu també la col·lecció de l'Ermità, que publica llibres sobre temes de cultura popular, tradicional i agrària. I ho dic perquè l'últim d'aquests llibres és interessantíssim, és la història de la xocolata de Catalunya, que la signa el Marcel Virgili.
Exacte.
És la xocolata, l'aventura catalana.
Sí, és un llibre molt interessant perquè Marcel Virgili, com he dit, una persona d'un gran coneixement intel·lectual, ha fet una investigació molt profunda i no s'ha quedat amb les dades que ella trobava i que tothom repetia de forma sistemàtica. Ell ha volgut anar a les fonts, comprovar i rebatre informació. Llavors, és un llibre escrit d'una forma molt divertida, et diverteixes molt llegint perquè és el seu estil, la seva manera d'escriure, però no gens menys és d'una gran profunditat cultural. Per tant, és un llibre de referència amb quantitat d'informació tan històrica com cultural, com popular del món de la xocolata, no?
Molt bé, doncs ja el teniu, ja es pot trobar, no?, el calendari de l'Ermità.
Sí, està, okay. I el llibre de la xocolata també.
I el llibre de la xocolata també. Perfecte, Norbert, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Aquest matí de diumenge, aquí als estudis de Ràdio 4, recorda també, la primera en català i que també estan de centenari de la ràdio, 100 anys de la Ràdio Catalunya.
També, felicitats.
Doncs aleshores, mira.
Ens hem d'ajudar.
Ens hem d'ajudar mútuament.